Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Laura Polo Dalfo. Un home de 58 anys ha mort aquesta matinada en un incendi en un hotel a l'Eixample de Barcelona. L'avís del foc s'ha rebut al voltant de les 2 de la matinada i s'ha originat en una habitació de la tercera planta. S'hi han desplaçat 9 dotacions de bombers que han evacuat preventivament tot l'edifici on s'hi trobaven una vuitantena de persones. L'incendi ha acabat afectant la tercera, quarta i cinquena planta de l'hotel. A més, 3 persones han resultat ferides lleus, però s'han atès al lloc dels fets. La vuitantena de persones desallotjades ja han pogut tornar a les seves habitacions, menys 6 que han estat reallotjades en un altre hotel, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les causes d'aquest incendi mortal. Canviem de tema. 3.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 50.000, segons les entitats organitzadores, s'han agrupat aquest divendres a la tarda al Passeig de Gràcia, en Diagonal, per participar a la manifestació del 25N, dia de l'eliminació de la violència contra les dones. La manifestació ha començat el recorregut baixant cap a la Gran Via enmig d'un ambient festiu, però alhora reivindicatiu. Gent de totes les edats, entitats i personalitats polítiques s'han sumat a la mobilització, que incloïa persones amb cartells, banderes, violetes i pancartes amb proclames com ara: si ens toquen a una, ens toquen a totes, ens volem vives o stop violències masclistes. Diversos representants d'Esquerra Republicana, el PSC, Junts per Catalunya i els Comuns s'han sumat a la concentració. Tots els partits s'han compromès a continuar treballant per erradicar la violència masclista. Escoltem la diputada d'Esquerra al Parlament, Raquel Sans, i la diputada d'En Comú Podem, Susana Segovia.
Tenim un problema que és un problema molt gros i que hem d'abordar des de les institucions, però també sortint al carrer i dient que ja n'hi ha prou, que ens volem vives i que ens volem lliures.
Calen més polítiques i més recursos per fer front a aquesta xacra de la violència masclista, que l'educació segueix sent un pilar fonamental per fer-hi front. Hem d'intervenir des de la més petita infància per fer evident aquesta violència que afecta les dones, que afecta la meitat de la població.
Altres temes: en marxa les obres de reforma de la Meridiana de Barcelona fins al carrer de Felip II. Les obres continuen avançant i aquesta setmana ja han començat les d'aquest nou tram. A més, l'Ajuntament ha anunciat que té previst aprovar al gener el projecte executiu entre Felip II i Fabra i Puig. L'aprovació definitiva seria a l'abril, la qual cosa vol dir que les obres haurien de començar al mandat següent. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sans, ha assegurat que hi ha consens polític en aquest projecte i ha confiat en que, sigui quin sigui el següent govern local, el continuï.
Un compromís, va ser una de les primeres obres que vam fer un compromís polític. El mandat passat el vam impulsar des del govern, però tots els partits polítics hi van donar suport. Penseu que aquesta obra és una obra avalada per la Unió Europea amb fons Next Generation. És una obra de transformació que respon al model de ciutat.
Amb aquests dos últims trams es finalitzaria el tram central de l'avinguda, llavors la idea és continuar amb els estudis previs per veure quines actuacions s'han de fer fins al pont de Sarajevo. I en els esports continua el Mundial a Qatar, el més polèmic fins ara per la vulneració de drets humans al país. Arrenca ara el primer partit de la jornada, Túnez contra Austràlia. A les 2 del migdia, Lewandowski juga amb la selecció polonesa contra Aràbia Saudí. En el primer partit, el davanter estrella del Barça no va poder aconseguir la victòria després de fallar un penalti contra Mèxic. Ara els polonesos corren el risc de reviure les seleccions del 2002 i el 2006, en què van començar amb 2 partits seguits sense gols i que van contribuir a una ratxa de 36 anys sense superar la fase de grups. I a la tarda, Ousmane Dembélé debuta en França contra Dinamarca. Ja al vespre, l'Argentina de Leo Messi torna a tenir una segona oportunitat contra Mèxic després de la sorprenent derrota en el seu partit inaugural contra l'Aràbia Saudí. I aquest divendres, Anglaterra i Estats Units han empatat a 0 en el que ha estat l'últim partit de la jornada, una jornada que s'ha saldat amb la victòria de l'Iran davant Gales, el Senegal, que ha superat per 1-3 a Qatar i que deixa la selecció anfitriona fora de la competició, i un empat a 1 entre Equador i Països Baixos. I en bàsquet, el Barça ha superat el Baskonia per 96-84 en el partit d'Eurolliga, un partit igualat que arribava al descans amb els blaugranes per sobre 52-48 i que han pogut aconseguir gràcies al bon joc de Higgins. Amb aquesta victòria, els blaugranes es col·loquen quarts a la classificació que encapçala el Fenerbahçe. I a la Lliga Sobal, el Franking Granollers segueix en la bona dinàmica i ha superat el Cangas per 36-31, sumant victòries. D'aquesta manera, els del Vallès s'han acabat assegurant el 15è triomf en els últims 16 partits. Els gols han estat molt repartits, amb 6 d'Esteban Salinas i Antonio García i 5 de Pol Valera i Adrià Martínez. El proper partit del Franking serà aquest dimarts a la pista de l'Esquiern danès a 8:45, en què es jugarà el lideratge de grup de la Lliga Europea. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a les 12. Fins aleshores, us deixem amb Trotamundos i Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal? Com esteu? Són les 11 del matí, 6 minuts. Arrenquem en aquest punt horari una nova edició de Trotamundos. És la 882, corresponent a aquest dissabte, 26 de novembre, i al darrer dissabte del mes de novembre de 2022. Com sempre, des d'ara mateix i fins la 1 en punt de la tarda, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel, parlem de gastronomia, enologia i turisme. Molt bon dia, benvinguts. Vinga, doncs, ens ocupem del nostre abans de contingut d'aquesta edició de Trotamundos que avui iniciarem a la localitat de Palamós. Ho farem per parlar de cuina marinera i de tradicions. Ho farem amb el Joan Pallarès. En uns instants el saludem visitant un dels restaurants més anomenats darrerament, el restaurant Cala Taverna de la localitat del Baix Empordà. De Palamós farem un salt fins a la cultura gastronòmica de Galícia. En parlarem amb el Sergio Injerto, és el responsable de l'establiment a Turuxo, Galícia, de Sabadell. Avui la primera hora de programa la tancarem parlant d'un petit descobriment molt interessant, un oli de la zona de La Rioja. El seu nom, Isul, elaborat amb la varietat arbequina i totalment ecològic. Avui en parlarem amb el seu responsable, el Vicente Catalán. A partir de les 12, després d'actualitzar-nos amb el butlletí informatiu, camí parlant de torrons, un dels emblemes de la ciutat de Barcelona per la seva llarguíssima història. Avui visitarem Torrons Sirvent. El proper cap de setmana es celebra la festa de presentació de l'oli nou de la denominació d'origen Empordà. Avui ens acompanyarà el seu president d'aquesta DO, el Simó Casanovas. Seguirem avançant, donant una molt bona alternativa per als àpats nadalencs. Un projecte totalment aplicable a les festes de Nadal, com són les croquetes. Avui en parlarem amb una petita empresa artesanal que les fa de 1.001 sabors i textures. I avui tancarem el programa parlant d'embotits, embotits típics i tradicionals de les Illes Balears. Ens acompanyarà el Xavier Batalla i ens explicarà com s'ho fa per descobrir i localitzar els petits productors artesanals. Bé, doncs aquest és el contingut del nostre programa al llarg d'aquestes properes dues hores de ràdio. Aquestes les primeres propostes i la primera la situem al Prat de Llobregat. S'acosta Nadal i aquesta és una fira que és tot un clàssic.
Soc el Vicenç Tirado, el director de la Fira Avícola de la Rasa Prat, que celebrarem els propers dies 2, 3 i 4 de desembre al Prat de Llobregat. Què podreu trobar en la Fira Avícola? Enguany celebrarem la 49a edició de la Fira Avícola, una fira que gira a l'entorn dels productes agroalimentaris de qualitat. Centrada en el Pota Blava, el pollastre de Rasa Prat, trobarem un pavelló d'exposició avícola, agrícola i ramadera, on la gent podrà veure pues, una mostra d'aus de la Rasa Prat durant el cap de setmana per gaudir i per participar en multitud d'activitats.
I un dia més hem de parlar de l'oli amb més diades especialitzades.
Hola, bon dia. Soc l'Àngel Zaràquia, directora general de la cooperativa de Juncosa, i volíem convidar aquest diumenge a tots els oients de Ràdio Estel a la 13a Fira de l'Oli i Productes d'Elaboració Artesana de Juncosa. A les 9 del matí farem la inauguració de la fira i tot seguit farem un esmorzar popular. A mig matí l'Ajuntament farà la presentació de la ruta QR i durant el matí se podrà comprar els nostres olis, les cabanes, l'or verd i l'ecocabanes, a més de productes d'elaboració artesana i de proximitat a les parades que hi haurà a la plaça. I a les 12 del migdia farem una visita guiada pel nostre molí d'oli, on tothom podrà veure com s'elabora l'oli d'oliva verge extra. Gràcies per venir.
Vinga, doncs aquestes són les primeres veus, n'hi hauran d'altres. Abans de saludar-les, us saluda naturalment l'equip d'aquest espai de ràdio, d'aquest programa, el Manel López, el David Morral, la Paula Moreno i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, benvinguts.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró. En Cárnicas Cuevas Aranda sabemos lo importante que es la experiencia y la tradición. Por eso tenemos para ti el famoso lechazo de Castilla y León de primera calidad y te espera en nuestra tienda online. Prueba nuestro lechazo preasado y repetirás seguro. Cárnicas Cuevas Aranda, más de 45 años manteniendo la tradición del buen gusto. Haz tu compra online en cuevasaranda.com y deleítate. Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Trotamundos.
Hola, Miquel, bon dia. Cap de setmana molt més tranquil, sobretot si el comparem amb el divendres amb ahir, que vam tenir precipitacions. Aquest matí encara una mica de tramuntana, sobretot cap a la Costa Brava, també una mica de vent de mestral cap a les comarques del sud de Tarragona, però en general ja no tenim precipitacions. Cap de setmana, per tant, variable. Aquest matí també amb algunes boires cap a les comarques de l'interior, però cada vegada amb més clarianes, amb més estones de sol, per tant, tot i que ara tenim algunes nuvolades, especialment cap al nord, aquestes a poc han d'anar desapareixent. Fa més fred ara aquest matí, les mínimes han baixat, però en canvi les màximes avui seran molt semblants a les que hem tingut aquestes últimes jornades, en general entre els 15 i els 20 graus, per tant, cap a migdia un ambient força atemperat per l'època de l'any en la qual ens trobem, evidentment. Pocs canvis de cara demà. El vent del nord, que com dèiem encara serà fort, a l'Empordà especialment avui, demà disminuirà ràpidament i també el vent de mestral anirà desapareixent del sud de Tarragona. També un dia variable, amb sol, amb alguns núvols alts, ja un temps molt més tranquil i amb unes temperatures que es mantindran estables. Al matí farà fred, ens haurem d'abrigar, però en canvi de dia les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants. Per tant, doncs, cap de setmana tranquil, variable, amb sol, amb alguns núvols, aquest matí però encara amb una mica de vent als dos extrems del país.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos a elracodenvictor.com.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Vinga, doncs som-hi, ens hi posem, arrenquem motors, anem cap al primer protagonista que tenim aquest matí de dissabte, en aquesta edició d'aquest dissabte 26 de novembre, que tal i com us dèiem en el nostre repàs del contingut de programa, avui comencem, i sempre és un privilegi començar-lo, a la Costa Brava, i més si parlem d'una localitat tan i tan estimada a Catalunya com és Palamós, no? Palamós és molt més que la vila, Palamós és un entorn inigualable de la Costa Brava, és un museu de la pesca, per exemple, molt interessant, i naturalment és una tradició, i té una tradició marinera molt arrelada, molt marcada, La cuina és un element fonamental també de projecció turística, i avui volem fer, doncs, en aquesta comparativa que estem fent darrerament, aquestes darreres setmanes, amb la cuina de l'Empordà i la cuina més cap a la zona de Tarragona. És molt interessant perquè avui parlarem amb un restaurador que d'això ens en pot parlar molt, no? Perquè les seves rels es situen a l'Ametlla de Mar, i ara mateix està desenvolupant una molt bona feina en el restaurant Ca la Taverna, precisament d'aquesta localitat de Palamós. Tot seguit estem amb el Tomàs Brull. En uns instants el saludem i parlarem, naturalment, del que ell domina i ens pot explicar coses molt i molt interessants, que és la cuina marinera. Però abans fem un repàs del que representa aquesta comparativa, aquesta cuina marinera, aquests mariners que han tingut i ens han deixat un llegat realment extraordinari amb aquests plats que molts d'ells han nascut a les barques. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que aquest llegat que ens han deixat els pescadors a Catalunya és una joia,
Sí, mira, jo no em canso de repetir, i ho he dit moltes vegades en aquest programa, que la dieta mediterrània és patrimoni immaterial de la humanitat des de l'any 2013. Així ho va declarar la UNESCO. Naturalment, no és el mateix parlar de dieta mediterrània que de cuina mediterrània. La cuina mediterrània, això sí, té els ingredients de la, i les característiques d'aquesta, doncs, valuosa herència cultural de les nostres terres, com és, doncs, la cuina mediterrània, no? L'oli d'oliva, els cereals, les fruites, les verdures, aliments poc processats, sempre de temporada, i, en fi, un dels punts del decàleg, hi ha un decàleg del que és la dieta mediterrània, i, sí, i diu textualment que peix en abundància i ous en moderació. Doncs bé, això és la cuina marinera. La nostra costa té de tot. Respecte a molts plats, resulta que plats, arrossos, suquets, la rivalitat és absoluta entre un poble i el poble del costat. O a vegades, entre un poble i el poble del costat, no fan res que se'ls assembli. És a dir, un plat determinat mariner el menges en un poble i el poble del costat és completament diferent. I, en canvi, al revés, resulta que te'n vas a les terres de l'Empordà o te'n vas a les Terres de l'Ebre i et trobes que aquell plat pràcticament el fan pràcticament igual. Dius, caram, diu, ara on soc? Hi ha 200 quilòmetres. Bé, és que nosaltres pensem de que les distàncies per mar històricament sempre han sigut molt diferents. Fins a finals del segle XIX, que es va inventar el ferrocarril, doncs el mitjà de transport més ràpid que hi havia era per mar. Per exemple, encara en Gaciel, quan vaig a viure de Sant Feliu de Guíxols, vaig a Barcelona, doncs ell s'embarquen, és a dir, baixen per mar, agafen els mobles de la casa i tot, i baixen per mar. Així ho explica, en fi, les seves memòries. Bé, doncs, ja que has parlat de la cala a Palamós, bueno, a Palamós, el Palamós de la Gamba Roja, doncs, pels que venim de baix, la cala, i expressament els càlidos són els de l'Ametlla de Mar, allà al golf de Sant Jordi. I si la Costa Brava, Palamós, és una plaça forta en cuina marinera, doncs imagina't l'Ametlla, la cala, a les Terres de l'Ebre, és un bastió, i a més un bastió no de la Gamba Roja en aquest cas, però sí que és l'imperi de la tonyina, aquella encantadora tonyina roja d'en Balfagó, aquella tonyina que embogeja tanta gent.
I tant que sí, tonyina de Balfegó, gamba de Palamós, escolta, ho tenim tot fet, eh? La veritat és que sí.
Tots a taula i al primer crit.
I tant. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Tomàs Brull, el xef, el responsable d'aquest restaurant, la Cala Taverna. Les vostres arrels estan precisament situades, no?, en aquesta localitat de l'Ametlla, no?
Exacte. Nosaltres en diem a la cala. Anem o no a la cala o anem a Palamós. Vull dir, sempre parlem una mica així. Quan anem cap allà, a la meia marxa, però nosaltres sempre sigo a la cala. I tant.
Escolta, i la cuina marinera, és evident doncs, que la uneix molts productes, com els que ens acaba d'esmentar el Joan Pallarès, però segurament, home, cada zona té la seva particular manera de treballar-la, no?
Sí.
Com ho veus?
El que és, nosaltres, a veure, tot el que hem après venint de la barca, una mica tornant al tema de la cuina marinera, ha sigut una mica el que sempre s'havia fet segons el dia de captura. Vull dir, el dimarts, el dimecres menjava el peix que una mica teníem del dimarts que ens havia tallat. Després, quan sortien el primer vol, agafàvem i aprofitàvem tot el peix per poder fer la barra fresca. Però, per exemple, el que són els fumets i tot això, sempre treballàvem amb cabres o inclús una mica de peix de fons. Vull dir, sempre estàvem rodejats d'aquest tipus de producte.
Producte, en molts casos, i a més s'estan fent coses molt interessants amb la cuina marinera, que és la recuperació de peixos que potser històricament se'ls ha maltractat o no se'ls ha donat la importància que tenen, i ara precisament s'estan recuperant, no?, una mica doncs, aquests peixos i aplicant aquests peixos a la cuina marinera.
Sí, exacte. Justament és la feina que intentem fer a la Cala Taverna, que és treballar amb tots aquests peixos, més que maltractats, jo diria que el que no els hem fet gaire cas.
Sí, exacte.
És a dir, semblava que no lluïen tant com seria potser un déntol, una orada salvatge, un llobarro, al costat d'una molla, una maira, una palalla, que també es pot dir bruixa, per exemple, o el que és més fàcil d'entendre sempre, calamar, sèpia, i nosaltres aquí el que sempre traiem és canana i pop de fons. Justament amb això ja et puc dir que realment hi ha hagut un desinterès o gairebé sempre és més difícil de treballar-lo, sí que és veritat, però a la vegada tenen molt suc i tenen un gust impressionant. No té res a envejar una sèpia d'una canana o viceversa, que també hi ha gran producte. Però sí que és veritat que s'ha volgut fer tanta demanda de la sèpia o d'altres productes que ens han vist obligar a fer més piscifactoria. Aquí també, o sigui, llobarro, ni de salvatge ni de piscina. Però de salvatges, amb una joia impensable de trobar, a vegades. En canvi, de molla, o de maire, o de sable, o de congre, n'hi ha a cabassos. I és tan fresc i tan bo com qualsevol altre peix.
I tant. Penso també que ara s'acosta l'època, home, ara no, però crec que és si no anem errats, el gener-febrer, l'època de les galeres, no? Les galeres històricament sempre s'aplicaven en els brous, però és que ara s'estan fent inclús jornades gastronòmiques específicament de les galeres.
Sí, exacte. O sigui, aquí és sobretot a l'Ampolla, que és on nosaltres traiem tot el peix, la peixateria Rosa, tot el que és el nostre proveïdor i el Delta, és el ser de l'Ampolla, del Tebre o de la Llotja de Sant Carles, i ens ho porta un xicot d'allà, que és família, òbviament. doncs ell sempre està dient que la galera, ara ve la galera, anem-hi, i sempre treballem, inclús fem mantega de galera, fem caldo de galera, fem arrossejats, intentem sempre treure el màxim suc, però sí que és veritat que la galera fa bon caldo. Tot el que és així menjar és més complicat. Li presentes una galera qui sigui i també dius, ostres, això com es menja, saps? Falta cultura també en això, però sí, és espectacular.
Sí. Home, és incòmode de menjar, però en fi, és molt sabrosa, no? De donar unes particulars notes molt, molt interessants, no? Joan Pallarès, també, el que quan parlem de peixos, és molt interessant fer aquesta comparativa al llarg d'aquest litoral català de com es diu un peix a la Costa Brava o com es diu un peix a la zona de Tarragona, no?
Bé, i a vegades jo diria que dintre de la mateixa zona.
Exacte.
Si vas a l'Ampolla i vas a Sant Carles, i resulta que diuen del mateix peix, en diuen noms diferents. És curiosíssim perquè no es posen d'acord i estan parlant del mateix.
Efectivament, la cuina marinera, la cultura gastronòmica que avui estem abordant amb el Joan Pallarès, amb el Tomàs Brull, és el xef d'aquest restaurant, la Cala Taverna, situat a Palamós, en concret en el carrer Notaria número 20, Notaries número 20 d'aquesta localitat de Palamós. Crec que ara heu vingut d'un període de descans, Tomàs, veniu amb les piles carregades, no sé com enfoqueu doncs, aquesta època prenadalenca a Cala Taverna.
Doncs sí, ara venim, hem estat 2 setmanes tancats, hem aprofitat per fer recuperar energies, anar a veure el fòrum gastronòmic, fer alguna activitat per aquí al poble, també algun viatge per agafar idees, perquè ara ve l'arrencada que ve Nadal. Tot i que aquest any les dates no cauen massa bé pel que és els restaurants, perquè cau cap de setmana, intentarem treballar-lo el millor possible, amb les ganes, com sempre, amb il·lusió, i deixar un lloquet també per la família per poder-la visitar. Però hi haurà cassola, hi haurà canelons i sobretot hi haurà molta gamba de Palamós.
Vinga, doncs estan havent bones captures de gamba ara enguany?
Sí, la veritat és que estan bastant bé el que són les captures. No hi ha hagut massa fluctuació, ha sigut bastant constant des de que ha acabat l'estiu i és important ara perquè ara els qui vulgui carregar és el moment, perquè després ja entrem a veda. Tot i que nosaltres, per exemple, com a restaurant que som fidels a aquesta nostra filosofia i sempre intentem respectar al màxim les vedes, durant l'època de veda deixem de tenir gamba. Hi ha molts restaurants que realment els interessa també comprar. Tot i que de Roses i altres llocs segueixen pescant, nosaltres ens quedem aquí a Palamós. Mm-hmm.
Hi ha un telèfon de reserves, hi ha un telèfon de qualsevol pregunta, consulta, doncs que us hi podeu adreçar, que és el 872 20 46 48. 872 20 46 48, lacalataverna.com, la seva plana web per més informació, lacalataverna.com. Avui n'estem parlant amb el Tomàs Brull d'aquesta cuina, d'aquesta manera de treballar. Quin seria un dels plats més significatius, més representatius de la vostra manera de treballar aquí al restaurant de Palamós?
Nosaltres, a veure, sempre tenim una mica el que és el joc entre els dos mars. Sí que és veritat que els protagonistes són el que és la gamba Palamós i la tonyina del Fagó, però, per exemple, com que sempre anem canviant per temporalitat, com bé ha dit el company, que és important sempre respectar els productes de la dieta mediterrània de temporalitat, ara estem treballant amb bolets i estem fent una crema catalana rossinyols en gamba blanca, d'aquí Palamós també, sí, cremada amb sucre de panela al moment. Aquests serien dels plats que ara a nosaltres ens està agradant bastant treballar.
Mm-hmm. Li doneu un cert toc de cuina d'autor, no?, també a la vostra cuina, Tomàs?
Sí, intentem sempre treballar amb una base catalana molt desgreixada, però sí que és veritat que tots els que estem allà intentem sempre esmunyir, enginyar una mica de la manera de buscar, donar-li la volta també al plat i acabar-lo d'una manera una mica original i amb el toc d'autor del nostre restaurant. Mm-hmm. Sí.
Joan Pallarès, Josep Pla, del que n'hem parlat en moltes ocasions i que ens ha exposat doncs, aquesta sabidoria doncs, al voltant de la cuina marinera, la cuina de l'Empordà, específicament. I imagino que, veient ara la cuina que s'està fent, també estaria satisfet, no? També i abordaria doncs, diferents frases d'aquestes mítiques de Josep Pla, no?
Sí, jo penso que més que satisfet estaria entusiasmat. Estaria entusiasmat de veure el que s'arriba a fer avui en dia.
Sí, sí. Meravelles, verdaderes meravelles a la cuina, gràcies a persones doncs, amb aquesta creativitat com el Tomàs Brull. És el xef d'aquest restaurant, Cala Taverna, que avui fem protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel com a primera cita informativa en aquesta localitat de Palamós. Evidentment, doncs, sempre recomanant doncs, bons restaurants. Aquesta és la nostra finalitat en aquest espai de ràdio, sobretot amb aquesta cuina honesta. molt significativa de cada un dels territoris que visitem. Doncs avui, amb aquesta comparativa que hem volgut fer, doncs ens semblava interessant parlar amb el Tomàs Brull, precisament doncs, amb aquestes rels que té situades en aquesta localitat de l'Ametlla de Mar i aquest dia a dia gastronòmic que desenvolupa en aquest restaurant Cala Taverna. Tomàs, ha estat com sempre un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies i fins una altra.
Cuida't molt, una abraçada forta. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa. Gràcies, fins ara, Joan.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. En Cárnicas Cuevas Aranda sabemos lo importante que es la experiencia y la tradición. Por eso tenemos para ti el famoso lechazo de Castilla y León de primera calidad y te espera en nuestra tienda online. Prueba nuestro lechazo preasado y repetirás seguro. Cárnicas Cuevas Aranda, más de 45 años manteniendo la tradición del buen gusto. Haz tu compra online en cuevasaranda.com y deleítate.
Trotamundos. Amb Miquel Mercadal.
Pero ahora mismo nos situamos en esa tierra que, a la vez de estar muy lejos de Cataluña, está tan y tan hermanada con los catalanes. Es Galicia, que históricamente siempre ha habido, en fin, una buena relación. Hay muchísimos gallegos afincados aquí en Cataluña. Hoy nos queremos acercar a esa cultura gallega. Y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Sergio Injerto, os lo presento, es el responsable de un establecimiento en Sabadell. Su nombre, Aturuxo Galicia Gourmet. Os puedo asegurar que la intención de Sergio es ir a buscar hasta el último detalle para traeros lo mejor de Galicia en ese trocito de Sabadell, ese pequeña Galicia en Sabadell. Hoy hablaremos de muchísimos temas con Sergio Injerto y naturalmente también con esa mirada puesta en las fiestas navideñas. Que cada vez las tenemos más cerca. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Buenos días, bienvenido. Me alegro mucho de saludarte en una nueva ocasión. Hoy una ocasión que ahora seguramente hay mucho gallego aquí con morriña, ¿no? Por estas fiestas de Navidad.
Sí, sí, sí. Todos los gallegos que no pueden ir a casa, que no pueden ir a Galicia, incluso, bueno, pienso que también la morriña es un hilo conductor constante, ¿no? En nuestro ADN, está impregnada en nuestro ADN. Yo ya nací aquí, pero mi familia viene de Ancares, de Lugo, de unas aldeas muy pequeñitas, sí, con las que nunca hemos perdido conexión. Entonces, creo que forma parte, nacemos con esa morriña, ¿no? Eso nos lleva también emocionalmente a mí en este caso particular me llevó a montar la tienda, me llevó a, digamos, a especializarme en este tipo de gastronomía que para mí es casa.
Uh-huh. Oye, últimamente estamos hablando muchísimo de Galicia, de productos gallegos, hemos hablado de marisco naturalmente, hemos hablado de la carne, de vinos naturalmente. La semana pasada pasaba por estos micrófonos el presidente de la IGP Pataca de Galicia. En fin, tenéis unos productos excepcionales. Un poco lo que tú procuras e intentas cuando vas a Galicia, cuando haces esos viajes de prospección, es buscar ese pequeño artesano que quizá no se conoce tanto, pero que hace unos productos excelentes.
Sí, la verdad es que nosotros siempre procuramos estar donde hay que estar, ¿no? Porque incluso ahora la industrialización, digamos, tiene las tarpas cada vez más extendidas. Incluso en Galicia ahora, digamos que el pequeño artesano tiene que luchar mucho para sobrevivir en un mundo ultra globalizado de producciones masivas, como estamos hartos de decir, ¿no? Entonces, al pequeño artesano también tiene que salirle a cuenta producir esos productos de antaño, ¿no? Esos productos bien hechos, quedarse en el rural gallego, quedarse a elaborar esto, que al final es un bien para todos. Nosotros lo tenemos clarísimo porque nuestra casa, digamos, hacía matanza. Nosotros hemos podido tener acceso a esos productos auténticos que cada vez cuestan más de encontrar, incluso en Galicia hay que rascar, hay que escarbar, y digamos que eso forma parte también de nuestro trabajo real, ¿no? La gente nos ve aquí en tienda, dentro de nuestro escenario, ¿no? De nuestro show, en la parte que nos encanta, que es dar a conocer todos esos productos, pero nuestro trabajo real es escarbar, ir a casa de los productores, hablar con los artesanos y estar en constante evolución, en constante aprendizaje, escuchar todo lo que tienen que decir. Muchas veces es muy interesante lo que cuentan, mucho más allá de los productos, ¿no? Cómo se enfrentan ellos a su día a día, a su quehacer, y desde luego es un orgullo tenerlos a todos aquí con nosotros. Cada vez somos más. A Turuxo, digamos, sigue teniendo los mismos metros, pero cada vez con más productos, cada vez con más artesanos, nos sentimos apoyadísimos por ellos y vamos, para nosotros es un orgullo tenerlos aquí.
Desde luego que sí, con novedades importantes. Ahora, cara a Navidad, me decías que estáis potenciando mucho la presencia del pulpo, de las empanadas, cervezas artesanales, en fin, cosas muy particulares, ¿no?
Sí. Digamos, A Turuxo es un comercio pequeño y hemos elegido que sea así, ¿no? Estamos muy, muy, muy especializados en gastronomía gallega y del norte, aunque también tenemos, digamos, una gran pasión por la gastronomía y por la cocina. Entonces había muchas cosas que, dado a las reducidas dimensiones que teníamos, no podíamos acabar de hacer lo que queríamos, y ahora hemos cogido un espacio gastronómico, una cocina en coworking, compartida, con otros chefs, que nos permite, bueno, tener acceso a un espacio de trabajo mucho más cómodo, mucho más confortable. Estamos elaborando quintas gamas de productos ya acabados, de primerísima calidad. Lo hacemos con nuestros productos, pasteurizando gracias a largas cocciones, ¿no? Para que la gente tenga el mínimo trabajo, pero pueda acceder a unos productos de quinta gama ya para calentar y listos, en muy poco tiempo y con una calidad notable, excelente. También potenciamos mucho el pulpo. Nuestro pulpo ya, digamos, tiene cierto prestigio, cierta fama, ¿no? Nosotros nos hemos fijado mucho en cómo trabajan los pulperos desde siempre, qué manera de cocer tienen. Lo hemos intentado trasladar aquí, además comprando, digamos, pulpo en origen de calidad. Hemos crecido mucho también en empanadas. Actualmente somos, tres panaderías trabajando conjuntamente para que podamos ofrecer empanadas artesanas muy diferentes de lo que son, digamos, las cadenas y los productos industriales. Son empanadas hechas a mano que acabamos aquí en A Turuxo para que el cliente siempre las pueda degustar recién hechas. Tenemos ahora más de 30 referencias de empanadas. Y lo que decíamos de las cervezas, ¿no? Yo soy un gran apasionado de los vinos, personalmente, del mundo del vino, y he tenido oportunidad de hablar mucho con Pablo de Papillón Cervecería de Ferrol y de Caneca Furada de Coruña. Son dos hermanos que son muy cracks en todo el tema de las cervezas artesanas. Uh-huh. Entonces estuvimos en la Barcelona en el Beer Fest, conocimos un montón de brewers, home brewers, que nos nutrieron un montón y estamos potenciando mucho también el tema de las cervezas artesanas.
Uh-huh. Entre otros productos, porque podríamos hablar de quesos, podríamos hablar de, naturalmente, embutidos, de carnes, de pastelería, aceites, se me ocurre, productos de temporada. Huelva. En fin, en Naturuxo Galicia tenéis ese trocito de Galicia, en Sabadell, en concreto en la calle Apulia número 3. Calle Apulia número 3. Hay una página web a través de la cual también podéis hacer y podéis hacer vuestras compras. aturuxogalicia.com, aturuxogalicia.com. Y naturalmente, mencionar, Sergio, que sois realmente muy activos también en redes sociales.
Sí, al final, gracias a nuestros clientes, ¿no? Sobre todo porque son nuestro leitmotiv. Al final, sin ellos nada de esto iba a existir. Podría existir como existió tanto tiempo en mi imaginario, pero nunca se hubiera podido hacer realidad sin ellos, ¿no? Entonces, empezamos a construir nosotros mismos nuestra web. Actualmente estamos pensando ya en ponerlo, digamos, en otras manos para que nos ayuden, porque nosotros realmente tenemos muchísimo trabajo aquí. Y estamos potenciando mucho el tema de redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Casa Turuxo. Ahí es una comunidad en la que somos muy activos porque es muy inmediata. Tiene cosas que quizás no nos gustan tanto, ¿no? Pues porque es muy volátil, pero sí es una manera muy, muy eficaz de comunicarnos rápidamente con nuestra comunidad. La gente al final viene a tienda porque nunca sabe bien qué se va a encontrar. Sabe que hay los productos de siempre, pero siempre estamos, digamos, haciendo degustaciones de nuevos productos. Cuando entra algo nuevo, lo primero que hacemos es ofrecer a nuestros clientes degustación, y todo lo potenciamos a través de estas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y poco a poco iremos migrando todo también hacia nuestra página web, que quedará como un, digamos, como un stock visual de lo que podéis encontrar aquí, pero siempre es mucho más orgánico, digamos, comunicarnos, y mucho más rápido a través de nuestras redes sociales.
Sin duda. Porque, ¿cuál es el futuro del comercio?
Yo pienso que el futuro del pequeño comercio va a cambiar mucho. Nosotros intentamos crear una comunidad que tenga experiencias cuando viene a comprar, que tenga cosas para probar, digamos. Hacemos un poco lo que es un concepto que nosotros llamamos tienda-teatro, ¿no? Realmente, que no sea una obligación o una cosa fatigosa venir a comprar, sino que siempre sea un motivo de, bueno, pues mira, hoy a ver qué me da Sergio a probar, a ver qué ha llegado nuevo, qué me puede explicar. Eso también exige que estés muy encima, que sepas exactamente lo que estás vendiendo, que tengas una formación continua, y eso requiere carros y carros de pasión y de ganas al final, porque al final, si no hay ganas, pues no puedes llegar a abarcar todo lo que el cliente espera, ¿no? Y es lógico, ir a comprar al final a una gran superficie viene siendo una cosa que nosotros consideramos muy aséptica, e intentamos que venir a comprar aquí a una tienda como a Turuxo pues sea exactamente lo contrario, ¿no? Que puedas llegar a disfrutar de venir a comprar, a aprender y sobre todo a pasártelo bien, que de eso se trata, ¿no?
Efectivamente, pasarlo bien, y desde luego si os acercáis a esa tienda, este establecimiento, lo vais a pasar más que bien, ¿eh? En fin, muchísimas referencias, miles de referencias tiene Sergio en su establecimiento. Es como darse un paseo por esa querida Galicia, ¿eh? Muchos productos, ciertamente de muchísima calidad, que repetimos, también lo tenéis en esa página web. Si estáis en la zona de Sabadell, si os queréis desplazar, repetimos, la calle Apulia número 3, hay un teléfono de pedidos, si también queréis, o cualquier duda o consulta, al 93-724-0337, 93-724-0337, y si no, esa página web, aturuxogalicia.com. Pues Sergio Ingerto, como siempre ha sido un placer saludarte, muchísimas gracias, y nada, no sé si es muy prematuro o no, pero felices fiestas si no hablamos.
Igualmente, Miguel, muchísimas gracias por invitarnos, un placer hablar.
Cuídate mucho, un abrazo, Sergio, hasta otra, adiós.
Un apertar.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta.
Tomata de penjar Herrera, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional, amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
A Radio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta sintonía, seguimos con más protagonistas hasta la una en punto de la tarde, como siempre, los matinales aquí en Radio Estel Cataluña. Ya sabéis que hablamos de lo mejor de la gastronomía, la enología y el turismo también implicado en estos sectores gastronómicos y enológicos. Y la verdad es que últimamente estamos hablando mucho de la zona de La Rioja. Hemos descubierto verdaderamente secretos muy bien guardados gastronómicamente hablando. Y nos parecía interesante también poner un punto de información en este espacio de radio de aceite. Sabéis que la información oleica en este espacio de radio es uno de los pilares fundamentales. Siempre hablamos de aceite por salud y por elementos gastronómicos, ¿no? Pero desde luego en esta zona de La Rioja hemos encontrado un aceite ciertamente muy interesante. Os explico la historia, es la historia de tres hermanos. Enseguida hablamos con el mayor de esos tres hermanos, con Vicente Catalán, enseguida lo saludamos. Tres hermanos que realmente están haciendo las cosas muy bien hechas, haciendo un aceite en esa almazara familiar absolutamente ecológico. Es un elemento fundamental que ya denota una calidad muy clara de ese aceite. Hoy lo analizamos aquí en esta sintonía. Y lo hacemos con quien mejor podemos hacerlo, que es Vicente Catalán. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte y encantado también de poder mostrar las excelencias de nuestro aceite de oliva Isul.
Exactamente. Enseguida hablaremos de ese aceite de oliva, pero explícanos un poco antes vuestra historia, Vicente, esta historia de tres hermanos con esta almazara familiar que lleváis a cabo este aceite fantástico. Cuéntanos.
Pues hace 25 años plantamos el olivar, recuperamos el cultivo. Podemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, Alfaro, La Rioja, que es el pueblo con más territorio de toda La Rioja. Se había perdido el cultivo del olivo, nosotros lo recuperamos, y en el año 99, a los 3-4 años, nuestro cultivo ecológico no tenía en los alrededores una almazara que pudiera soportar lo que es la trazabilidad de un aceite ecológico. Por lo tanto, decidimos, los tres hermanos, construir nuestra almazara. Y estamos muy especializados en un sector tan competitivo y sobre el cual hay tanta confusión. Lo que nosotros formamos fue una familia, como tú bien has explicado, tres hermanos, un olivar propio, una almazara propia, 100% ecológico y sobre todo una almazara dedicada a extraer calidad, no cantidad.
Un olivar propio, eso es muy importante, me da la sensación de que es muy importante porque, claro, controláis absolutamente todo el proceso, ¿no?, de esos olivos.
Es muy importante por lo siguiente: para elaborar o extraer un aceite de oliva virgen extra es fundamental. Da igual dónde esté la almazara, da igual la variedad, hablamos de extraer un virgen extra, es fundamental cumplir los cuatro puntos que ahora voy a relatar. Uno, oliva sana. Dos, elaboración muy rápida, coger la oliva y procesarla. Tres, temperaturas frías. Y cuatro, acero inoxidable. Estos cuatro puntos son fundamentales. Si uno de ellos se rompe, ya no elaboras o extraes un virgen extra.
Efectivamente, buenos aceites, aceite de oliva virgen extra ecológico, que eso también, ese término, pues denota unas particularidades. ¿El cliente lo demanda, esa ecología aplicada a la elaboración de aceites, Vicente?
Va muy despacio el incremento de los consumos de cualquier alimento ecológico y es una pena. Va muy despacio y esto al final tenemos que contemplarlo como economía de escala. Si hubiera más consumidores, se podría reducir el precio. Todos sabemos que cuanto más volumen de venta, los gastos fijos se diluyen mejor. Entonces sí que, lógicamente, es una apuesta a futuro muy importante, pero el consumo no va todo lo rápido que los agricultores y, e industrias ecológicas quisiéramos que fuera.
Vamos a hablar de este aceite, de esta maravilla ecológico. Isul es la marca comercial, el aceite, que podemos, por cierto, encontrar también en la página web y comprar en la página web, isul.es. Esa es la página en la que encontraréis información en torno a lo que nos está explicando esta mañana de sábado Vicente Catalán. Y aparte, si queréis probar ese aceite, cosa que os recomendamos, pues podéis hacer vuestras compras directamente online a través de esa página, ¿eh? Repetimos, isul.es. Aparte de esa página, me decías, preparando esta charla, Vicente, que vosotros también participáis mucho en aquí en Cataluña, en ferias. Conocéis bien los aceites en Cataluña, que se hacen buenos productos también, pero que precisamente venís aquí a Cataluña porque vendéis mucho aceite aquí en Cataluña.
Sí, curioso, y además para nosotros es un elogio, porque Cataluña, sobre todo la zona de Lérida y Tarragona, sí, extrae muy buenos aceites de oliva. La variedad arbequina, que es la que nosotros tenemos plantada en nuestro olivar, es de origen de Cataluña, Arbeca es el pueblo, y la verdad es que tenemos muchos clientes en Cataluña, e insisto, es un elogio porque en Cataluña se elaboran muy, muy buenos, excelentes aceites de oliva vírgenes extras, ecológicos o convencionales. Entonces, un poco siguiendo con lo que has marcado, sí quisiera empezar con explicando qué es Isul. Isul primero es, tenemos dos sobrinos que ya están implicados, o bueno, es el hijo de los hijos de nuestro hermano Jesús. Tener estos dos sobrinos, se llama uno Isaac, el otro Saúl, y la unión de las dos sílabas Is y Ul es de donde viene Isul, por animarlos, y la verdad que estamos contentos porque vemos que nuestra empresa, nuestro olivar, nuestra almazara, tiene ya una continuidad clara. Dicho esto, sí que es importante señalar que para que sea un virgen extra tiene que pasar dos pruebas, una de laboratorio y otra de catadores profesionales. Nosotros, como es lógico, cumplimos las dos pruebas, el laboratorio y el tema de cata, y luego sí que el ecológico, también quisiera explicar que tenemos tres tipos de analíticas, oliva, hoja y la fundamental, el aceite de oliva. Eso todos los años, recogen unas muestras, las analizamos y si da, yo lo explico porque la verdad que a veces me mareo con estos números, 0,01 parte por millón de un pesticida o de un insecticida y automáticamente es desclasificado. Nosotros, ahora mismo, siempre, todos los años, lógicamente por nuestro buen hacer, tenemos el aceite de oliva virgen extra de calidad superior y ecológico.
Bueno, estamos hablando con Vicente Catalán, estamos hablando de este aceite Isul que nos viene directamente desde esa localidad de Alfaro, en La Rioja, variedad arbequina, con variedad que, tal y como os decía Vicente, se conoce bien aquí en Cataluña, pero en cualquier caso seguramente tiene alguna particularidad, ¿no? ¿Qué particularidad le atribuirías a vuestro aceite Isul, ¿no? ¿Con qué aceite se van a encontrar los oyentes cuando lo prueben?
Normalmente los aceites de oliva virgen extra suelen picar y amargar mucho. Son atributos, hay que tenerlo en cuenta. Pero hemos notado que nuestro aceite que viene de la arbequina y la arbequina criada en el Valle del Ebro y en finca de regadío, lo que conseguimos son aceites con olores muy intensos, pero que en picor y amargor están casi ni pican, casi ni amargan. Y hemos visto que el consumidor normalmente, aunque todos tenemos que reconocer que el olfato y el paladar es muy subjetivo, cada uno tiene el suyo y puede lógicamente decidir dentro de la gran gama amplia que hay en el tema de sabores y olores, pero sí que hemos notado que el consumidor prefiere, insisto, aceites muy intensos en olores, pero que en boca sean agradables. Como chiste, pues pienso yo que amarguras ya da bastante en las migas.
Sí, efectivamente. ¿Cuánta razón tienes, ¿Cuánta razón tienes, Vicente? Bueno, hay que decir que tenéis envases, lo decía por los oyentes que quieran probar ese aceite que vosotros elaboráis, envases, creo que envases de 5 litros, ¿no?
Es el que utilizamos para la venta directa al consumidor. ¿Por qué? Porque como ya hemos referido antes, la economía de escala marca que cuanto más grande es el envase, lógicamente el precio por unidad baja. Así que quiero hacer hincapié que el aceite de oliva virgen extra, como un zumo que es, entre paréntesis, es la única grasa vegetal que se elabora con procedimientos mecánicos, salvando un poquito irrelevante en volúmenes en Rusia creo que hacen algo de girasol con prensas, y el argán en Marruecos, pero prácticamente todas las grasas vegetales, excepto el virgen extra, se elaboran con procedimientos químicos y térmicos, altas temperaturas y disolventes. Sin embargo, el virgen extra, el aceite de oliva, se elabora con procedimientos mecánicos, en este caso la centrifugación. Antiguamente era la presión, pero la presión ya ha desaparecido por diferentes circunstancias. Es la centrifugación. En el tema del virgen extra,
¿sí?
Sí que tenemos que hacer hincapié, e insisto, en el material del envase. Es muy sensible y, por lo tanto, es muchísimo mejor la lata y el vidrio oscuro que, por ejemplo, el plástico, que es el formato o el material utilizado.
Uh-huh. Déjame que diga que me encanta el formato, el diseño, de los colores, el diseño de lo que es la botella de aceite. Realmente te os felicito porque es un diseño muy, muy interesante, además con ese cristal oscuro que también va al aceite, ¿no?, para que no se deteriore.
Efectivamente. El plástico, pese a todas las modernas tecnologías, y que sigue siendo un material que no protege de la luz y un material poroso, puede transmitir olores. Por lo tanto, insisto, no quiere decir que todos los aceites que vayan en lata sean excelentes, porque lógicamente puede haber de todo, pero sí que si tú llenas una lata de aceite de oliva virgen extra, va a mantener sus características durante mucho más tiempo.
Ya para acabar, Vicente, hay mucha confusión en el sector del aceite. La verdad es que me da la sensación de que no le damos la importancia suficiente al consumo de aceite de oliva virgen extra. Esa confusión yo creo que todavía persiste, ¿no?
Lamentablemente, casa de herrero, cuchillo de palo. Somos el país que más aceite de oliva produce del mundo y, por lo tanto, aquí no está valorado. Todavía gran parte de los consumidores no tienen claro lo que es un virgen extra, lo que es un virgen, y aquí voy a hacer hincapié, lo que es un aceite de oliva sin apellidos. Cuando es un aceite de oliva sin apellidos, no es que sea malo, pero simplemente es un aceite de oliva refinado con mezclado con un poco de aceite de oliva virgen. Si me permites un minuto, voy a intentar explicar las tres categorías principales.
Rápidamente, sí.
Oliva virgen extra, uh-huh, es un zumo, ecológico no. Aceite de oliva virgen, sin el extra, sigue siendo un zumo, pero ya tiene ligeros defectos. Luego viene otra categoría que no se puede consumir, que es el aceite de oliva lampante. De esa categoría que no se puede consumir, en industrias, en las refinerías, le quitan todo lo malo que tiene y luego todo lo malo que tiene y lo poco bueno que tiene, y dejan un aceite de oliva refinado que tampoco se puede consumir directamente. Y luego la quinta categoría, que es lamentablemente la que más se consume, es aceite de oliva sin apellidos, que siempre es una mezcla en diferentes proporciones de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen normalmente.
Bueno, pues quedan hechas esas aclaraciones. Hoy nos queríamos acercar a esa zona de La Rioja, la localidad de Alfaro, para visitar esa almazara de esos tres hermanos que están haciendo verdaderos esfuerzos para dignificar el aceite en esta zona de La Rioja. Y desde luego, a través de esa variedad de la arbequina, lo están logrando. ¿Y de qué manera? Isul.es, repetimos, esa página web en la que encontraréis más información. Y si queréis probar ese aceite, podéis hacer vuestras compras online. Nuestro agradecimiento, Vicente Catalán, un placer saludarte. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros y animo a todos los agricultores y almazaras de Cataluña para que sigan elaborando o extrayendo estos excelentes aceites de oliva vírgenes extras.
Sí, señor. Un saludo. Gracias y buenos días.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, us informa Laura Polo Dalfo. Per ara, quan ha anunciat un fons especial de 10 milions d'euros i la creació d'una oficina per l'erradicació de l'amiant a Catalunya, ha avançat a més que serà el proper dimarts que el Consell Executiu es reunirà per aprovar-ho i incloure-ho en la nova llei de pressupostos. L'anunci s'ha fet durant la Convenció contra l'Amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. El president de la Generalitat ha constatat que les administracions han deixat massa temps de banda els afectats per l'amiant i que ja és hora de canviar-ho.
Probablement durant massa temps no us heu sentit acompanyades per les administracions. La voluntat i el compromís és que a partir d'avui, però també sobretot a partir de la feina que portem fent els darrers mesos, pugui haver-hi un punt d'inflexió, puguem avançar en la retirada de l'amiant.
A banda, Aragonès ha promès que en els primers mesos del 2023 el govern impulsarà l'execució del Pla Nacional per l'Erradicació de l'Amiant i una llei específica per a aquesta problemàtica. Dues de les grans reivindicacions de la FAB i els col·lectius afectats que han reclamat aquest dissabte més recursos i consciència de la població. I encara en política, els comuns han lamentat que les negociacions amb el govern sobre els pressupostos estan avançant lentament i que encara hi ha diferències en temes de fiscalitat i habitatge. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el diputat en Comú Podem, Joan Carles Gallego, ha reclamat més concreció a l'executiu i ha retret Aragonès que hagi començat tan tard les negociacions.
És important que aquest país tingui pressupostos i que els tingui efectius des de l'1 de gener i si hagués volgut això s'hagués tingut que posar abans. Hem començat a negociar i bueno, el govern ens està començant a contestar. Veiem que en alguns terrenys no es pot avançar, però que en d'altres encara les posicions estan allunyades i necessitem més concreció i compromís per part del govern, no?
Canviem de tema. Un home de 58 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un hotel de l'Eixample de Barcelona. L'avís del foc s'ha rebut al voltant de les 2 de la matinada i s'ha originat en una habitació de la tercera planta. S'hi han desplaçat 9 dotacions de bombers que han evacuat preventivament tot l'edifici on s'hi trobaven una 80ena de persones. L'incendi ha acabat afectant la tercera, quarta i cinquena planta d'aquest hotel. A més, 3 persones han resultat ferides lleus, però s'han atès al lloc dels fets. No s'han traslladat a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les causes d'aquest incendi mortal. Més coses, 2 detinguts per assaltar un domicili a Barcelona per un deute de tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona que van accedir per força a un habitatge armats amb un ganivet i van amenaçar els residents a qui reclamaven un deute de 2.000 euros. La principal hipòtesi dels investigadors és que tant víctimes com autors es coneixien prèviament i haurien tingut en el passat algun tipus d'acord comercial relacionat amb el tràfic de drogues. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha deixat els detinguts en llibertat amb càrrecs. I en els esports continua el Mundial de Qatar, el més polèmic de la història per la vulneració de drets humans que hi ha al país. En marxa a aquesta hora el primer partit de la jornada, Túnez contra Austràlia. Al descans, els australians estan guanyant 0-1 gràcies a un gol de Mitchell Duke. A les 2 del migdia, Lewandowski juga amb la selecció polonesa contra Aràbia Saudí. En el primer partit del davanter estrella, el Barça no va poder aconseguir la victòria després de fallar un penalti contra Mèxic. Ara els polonesos corren el risc de reviure les seleccions del 2002 i 2006, en què van començar amb 2 partits seguits sense cap gol i que van contribuir a una ratxa de 36 anys sense superar la fase de grups. A la tarda, Ousmane Dembélé debuta en França contra Dinamarca i ja al vespre l'Argentina de Leo Messi torna a tenir una segona oportunitat contra Mèxic després de la sorprenent derrota en el seu partit inaugural contra l'Aràbia Saudí. I aquest divendres, Anglaterra i els Estats Units han empatat a 0 en el que ha estat l'últim partit de la jornada, una jornada que s'ha saldat amb la victòria de l'Iran davant Gales, el Senegal, que ha superat per 1-3 a Qatar i que deixa la selecció anfitriona fora de la competició, i un empat a 1 entre Equador i Països Baixos. I en bàsquet, el Barça ha superat el Baskonia per 96-84 en el partit de l'Eurolliga, un partit igualat que arribava al descans amb els blaugranes per sobre 52-48 i que han pogut aconseguir gràcies al bon joc de Higgins. Amb aquesta victòria, els del Barça es col·loquen quarts a la classificació que encapçala el Fenerbahçe. I aquesta tarda, la Lliga ACB, a les 6, el Joventut visita el Fuenlabrada i el Manresa el Gran Canària. La penya va per la tercera victòria consecutiva en 6 dies. No serà, però, un partit fàcil, ja que els de Madrid sumen 2 triomfs a casa. Pel que fa al Baxi, arriba renovat després d'aconseguir trencar la pitjor ratxa fins ara. Penúltims a la Lliga amb 6 derrotes i només 2 victòries. Els canaris van quarts amb el balanç invers. 6 victòries i 2 derrotes. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a la 1. Us tornem a deixar ara amb Trotamundos.
Radio Estel.
Radio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Radio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Radio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Arriba la festa de l'Oli Nou, D.O.P. Siurana a Tarragona. Els dies 25 i 26 de novembre torna la Fira de l'Oli Nou de Tarragona, de la D.O.P. Siurana. T'esperem a la plaça Gorsini de Tarragona amb l'Oli Nou perquè puguis degustar-lo i omplir el teu rebost amb l'Oli Verge Extra D.O.P. Siurana, el de casa, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
En Cárnicas Cuevas Aranda sabemos lo importante que es la experiencia y la tradición. Por eso tenemos para ti el famoso lechazo de Castilla y León de primera calidad. Y te espera en nuestra tienda online. Prueba nuestro lechazo preasado y repetirás seguro. Cárnicas Cuevas Aranda, más de 45 años manteniendo la tradición del buen gusto. Haz tu compra online en cuevasaranda.com y deleítate.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
És temps de bona gastronomia. És temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta segona hora de programa. Estem aquest dissabte 26 de novembre. Ja és època, absolutament, d'anar fent les compres nadalenques, gastronòmicament parlant. Home, hi ha un element fonamental que són els torrons, Ja sabeu que sempre us avancem, doncs, algunes referències certament interessants per diferents conceptes, no? La primera de les quals és, segur, l'aval que ens dona una empresa que elabora torrons, Torrons Sirvent, que neix l'any 1928. Ara mateix estan la quarta generació, doncs, comandant el rumb d'aquesta entitat de Torrons Sirvent a la ciutat de Barcelona, amb aquestes dues botigues al carrer Parlament 56 i al carrer Balmes 130. Avui parlem de torrons de tota la vida, i ho fem saludant aquest matí de dissabte en el seu responsable, membre de la família Sirvent, Didac Molló Sirvent. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, Didac? Parlàvem amb tu, recordo, ara estava fent memòria, dic, vam parlar amb el Didac de la horchata.
Sí,
a l'estiu, exactament, no?
Sí.
I, home, ara horchata no toca tant, però ara toca torrons, no? Això és una roda que no para mai,
Sí, bueno, ara ja com... Bueno, la veritat és que ha fet bastant calor fins
sí, sí, a... fins fa poquet.
Realment,
sí.
Però, bueno, ara ja que ha canviat el temps i baixen les temperatures, ja comença... ja comencen a entrar una miqueta els torrons.
La veritat és que sí, que el temps meteorològicament parlant va molt lligat, no?, en aquestes costums, en aquestes tradicions. Fins que no fa fred, no pensem en Nadal,
Exactament, correcte, sí, sí, i tant.
És curiós, deien, doncs, que s'han venut poques castanyes, doncs ara en aquesta època de Tots Sants, precisament per això, no?, perquè he fet unes temperatures totalment anormals, no? En fi, doncs anem a parlar de torrons i anem a parlar sobretot aquesta història que neix, dèiem, a l'any 1928, que arrenca el vostre bonic recorregut a Torrons Sirvent. Sempre una mica amb els mateixos paràmetres, no, Didac?
Sí. Bueno, nosaltres sempre continuem la línia de la tradicionalitat i, bueno, sempre treballem amb els mateixos paràmetres. El que passa que, bueno, a mesura que van passant els anys, i tal com estan les coses avui en dia, cada cop costa una miqueta més, però, bueno, sempre, sempre ho intentem estar ahí.
Mm-hmm. Quin seria el vostre segell identitari, Didac?
Bueno, més que segell identitari, nosaltres, pues, el que, com t'estic dient, nosaltres, pues, el saber fer i el intentar fer-ho com ho hem fet tota la vida.
Mm-hmm. Tota la vida, doncs, fent aquests torrons, i sobretot heu apostat pel torró de tota la vida, no? Ara que estem doncs, utilitzant doncs, aquest terme, el d'Alacant, el de Xixona, el de Llema, el que diuen els torronaires que són els torrons reals, aquests.
Correctament, correcte, sí. Bueno, nosaltres aquí, tant a la botiga física com a la botiga online, nosaltres tenim els torrons clàssics, que són els, bueno, els que es podria dir el torró de sempre, com el torró d'Alacant, que seria el torró dur, el torró de Xixona, que seria el torró tou, i després pues, els torrons d'obrador, de tipus massapà, com la llema cremada, el massapà normal, el massapà amb nous, el massapà amb fruites... una línia tradicional.
Uh-huh. Alacant, Xixona, llema, massapà, una línia doncs, tradicional, però que no passa de moda, no? Els torrons, sempre, aquests torrons, jo crec que sempre n'hi ha d'haver algun, no? En una taula de Nadal.
Sí, sí, tant. Aquests torrons, pues, la veritat és que són els que sempre estan i la veritat és que bueno, no passen de moda perquè la gent pues, és el que és la tradició, és el que els agrada. Que, bueno, avui en dia pues, surten molts torrons nous, com de torró de donut o torró de mojito, uh-huh. Però bueno, jo personalment no sóc partidari de dir això que són torrons, perquè bueno, els torrons són el que t'acabo de dir,
sí, sí.
Per mi personalment.
Bueno, un donut és un donut, que està molt bé, i un mojito és un mojito, que està molt bé. Sí. No barregem coses, no?
Exacte.
No barregem conceptes, no? El torró, doncs el tradicional era aquest d'Alacant. Imagino que també aquí el d'Alacant, el de Xixona, Llema, tenen un paper fonamental les matèries primeres, no? Que siguin de, a part de la vostra mà, no? De torronaires, però...
Sí, no, evidentment, les matèries primes que s'utilitzen són de primera qualitat i sobretot els ingredients principals són l'ametlla i després, en segon lloc, la mel, per suposat.
Uh-huh.
Sí, sí.
I vosaltres sou molt estrictes, no?, la qualitat d'aquests dos elements.
Sí, nosaltres, bueno, tenim fàbrica pròpia allà a Xixona i allà treballem exclusivament pues, amb l'ametlla, amb la que seria l'ametlla Marcona, que diguem que és la que té una qualitat més superior, i després amb la mel el mateix, treballem amb mel de romer o amb mel de taronger,
uh-huh.
Que diguem que són les millors que podem haver al mercat.
Aquestes botigues de Torrons Sirvent, uns històrics de la ciutat de Barcelona, carrer Parlament 56, carrer Balmes 130, hi han moltes seccions molt tradicionals, no?, a Barcelona, i una d'elles, segur que molts oients que ara estan escoltant aquest espai de ràdio diuen, sí, tant, jo cada any vaig a Torrons Sirvent i compro els torrons perquè són els millors de Barcelona. Molts d'ells diuen doncs, que forma part una mica d'una tradició, no?, una diada de compres nadalenques, doncs passar per casa vostra, pel carrer Parlament 56 o carrer Balmes 130 i comprar doncs, aquests torrons amb aquests valors tradicionals doncs, que imprimeix doncs, aquesta cultura del torró de tants i tants anys. Aquesta quarta generació que representa el Didac Molló amb el que avui estem parlant aquest matí de dissabte. La tecnologia, doncs, imagino que també s'ha fet un lloc a casa vostra, però si ara provem un torró d'ara o un torró de 50 anys enrere, els sabors imagino que serien els mateixos, no?
El sabor tindrà exactament igual. Potser el que fas és que el procés, bueno, amb la tecnologia, pues, com que el facilites de cara a la persona que ho està treballant, però el que ve ser la fórmula i tot és sempre tot el mateix de fa 50 anys. Per tant, si el proves ara i el provessis fa, no sé, 30 anys, el sabor seria el mateix.
Mm-hmm. Quina durabilitat té un torró d'Alacant o de Xixona, per exemple?
Doncs mira, té una durabilitat d'entre aproximadament d'uns 8-9 mesos. Sí, sí.
8-9 mesos, déu-n'hi-do, eh?
Jo sí, que bueno, passarien les festes i si te n'han sobrat, pues, te'ls pots seguir menjant sense cap tipus de problema.
Uh-huh. Hi ha formats, diferenciacions de formats, o vosaltres sempre sou partidaris de fer el mateix format, la mateixa mesura?
Sí, no, nosaltres tenim dos tamanys, que és el tamany petit, que són 400 grams, I després tenim el tamany gran, que són 600 grams.
Doncs, amics, avui volíem situar també l'actualitat gastronòmica que marca la proximitat d'aquestes dates de Nadal en aquesta marca, de garantia, marca de qualitat, marca històrica a la ciutat de Barcelona, com és Torrons Sirvent. Repeteixo, aquestes dues botigues, una al carrer Parlament 56 i la segona al carrer Balmes 130 de Barcelona. Amb la tradició com a bandera, segueixen endavant i sobretot amb la qualitat de producte. Didac Molló, un plaer com sempre saludar-te. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta segona hora de programa. En uns instants saludem en el president de la denominació d'origen Oli Empordà. Amb ell parlarem precisament de la propera setmana, el proper cap de setmana es produeix la presentació de l'esperat oli nou. En uns instants estem amb el Simó Casanovas, però abans, home, ja sabeu que s'acosta Nadal i és moment per decorar la nostra llar. Fes-ho amb Navet, avets naturals del Montseny a casa teva. Aquest any sí, l'arbre de Nadal amb Navet te'l porten a casa i si així també ho vols, el recullen quan acabin les festes. Fes la teva comanda a navet.cat o al telèfon 637 29 77 65. Navet, comoditat amb total garantia. Ara sí, doncs, anem cap a l'Empordà. Per cert, aquest matí de dissabte obríem el programa precisament a l'Empordà, també, al Baix Empordà, parlant de cuina, bona cuina marinera, amb el restaurant La Cala Taverna. Doncs avui us volem parlar també d'olis, Ja sabeu que estem molt centrats en aquest mes de novembre, ho hem estat perquè les diferents denominacions d'origen han anat presentant els olis nous que tenien en aquesta collita. Avui en parlem amb el Simó Casanovas, tal com us dèiem, és el president de la denominació d'origen Oli Empordà, perquè el proper cap de setmana tenen una festa molt esperada. Simó, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Una festa doncs, que anualment s'espera. Home, és segurament una de les més importants per un oli, no? Per una denominació d'origen d'oli.
Sí, és donar el tret de sortida doncs, als olis de la nova collita, la gent ho conegui, que sàpiga que ho fem, i, home, és el resultat de l'esforç de tot un any dels pagesos que conreu les oliveres i, al final, doncs, dels elaboradors doncs, que fem l'oli en les nostres cooperatives o els particulars per posar a la venda després.
I com ha estat aquest esforç? Ha tingut els fruits que normalment s'esperen? Explica'ns.
Home, hem tingut un bon, molt bon oli. Aquest any serà un oli potser una mica més verd del que és normal, però un bon oli. El que passa, doncs, mira, degut a les circumstàncies climàtiques aquest any, a les altes temperatures que hem tingut a l'estiu, la sequera des del maig fins al setembre, doncs les oliveres no han pogut fer el seu creixement normal, i malgrat que amb olives, doncs, malgrat tot ser una collita irregular, de camps que en tenen moltes i camps que en tenen poques, en tindrem una anyada doncs, un 15 o un 20% inferior a una normal, el que ha passat doncs, és que el rendiment amb oli de les olives, perquè aquestes altres temperatures a l'estiu i falta d'aigua, doncs, sí, és més baix del normal. Això farà doncs, que la collita sigui una mica escassa.
Escassa, però en qualsevol cas, doncs, de qualitat. Home, això és el que té un producte natural, no? Que mai és el mateix, no? Mai estem parlant del mateix oli, no? També té la seva part positiva, no, això, Simó?
Sí, home. Té la part positiva en el sentit de que sempre és diferent, no? Limitadament diferent, perquè aleshores on elaborem...
Sí, naturalment, però és un producte viu, no? En fi, en definitiva, depenem de la natura, no?
Exacte, que depenem de la natura, i, pues, bueno, pues, a vegades passa això, que a vegades pues, la collita no és la que desitjaríem, però, bueno, és tot, no? Podem fer res més.
En qualsevol cas, i dit això, doncs, ens rematem el proper cap de setmana, perquè a partir del 3, el dia 3 se celebra doncs, aquesta doncs, trobada, aquesta presentació del nou oli a Figueres, en concret, a la plaça Catalunya, i el dia 10 a Girona, a la plaça del Lleó,
Sí, exactament. Després també doncs, el restaurant dels col·lectius de l'Empordà, com la Cuina del Vent i els de Girona Bons Fogons, doncs també tindran els olis nostres de la vinça d'origen a sobre les taules doncs, perquè els seus clients doncs, els puguin tastar durant doncs, tot el període de Nadal.
A partir de les 9 del matí, aproximadament, més o menys, el proper dia 3 de desembre, a Figueres, recordeu, a la plaça Catalunya, i el dia 10 de desembre a Girona, a la plaça del Lleó. A partir de les 9 del matí, més o menys, doncs teniu aquesta presentació dels olis nous que avui estem parlant i celebrant amb el Simó Casanova. Som un bon producte doncs, per posar les taules del Nadal. Sempre, normalment sempre ho feu també per aquestes dates, no? Les presentacions de l'oli nou.
Sí, evidentment és quan tenim oli. Normalment l'argudella és una varietat que ve més retardada que les altres varietats de la resta de Catalunya, també perquè estem una mica més al nord,
sí.
I aleshores sempre són dos o tres setmanes més tard que ho puguin fer pues, amb altres zones de missió d'origen que també ho fan. Després l'horari també, diguem, s'acaba quan s'acaba el mercat, que sol ser a la una, a l'una i mitja, pues, és el moment que s'acaba. I a més tindrem espectacles, tenim una mica de ball de swing mentre fem el mercat doncs perquè la gent s'animi i pugui venir a les nostres paradetes.
Unes parades que naturalment es podrà provar segur, doncs aquest oli nou de l'Empordà. Avui n'estem parlant amb el seu president, amb el Simó Casanovas, i aprofito doncs, la ben atesa, Simó, doncs, perquè ens expliquis una mica les particularitats d'aquesta varietat Argudell amb la que, en fi, s'elabora doncs, gran part d'aquest oli de l'Empordà. No? Quina seria la particularitat, la característica fonamental?
Bueno, la característica fonamental és que és una varietat doncs, que dona olis molt aromàtics, molt, molt intensos aromàticament, verds no vull dir de color, sinó de gustos, que fa doncs, que amb molt petita quantitat doncs, els plats on s'afegeix doncs, creixin uns sabors molt potents. I és un oli, diguem, per consumir cru com per cuinar i que això, que és un oli
Això, molt verd, molt verd, molt intens.
Un oli que, naturalment, imagino que com a tots, no? Però quan parlem d'olis d'oliva, s'aprecien bé aquestes connotacions amb cru, sobretot, no?
Sí, sí, evidentment és en cru. Però amb cru és quan aprecies més aquestes intensitats, però quan els fa servir per cuinar, doncs són olis que poden aguantar temperatures més altes de cocció, i també doncs, aquests gustos que tenen, perquè el que sigui invés és la quantitat de polifenols que tenen, doncs també es transmeten al menjar que el faci servir i ho fan molt més gustosos. També. Mm-hmm.
Aquesta denominació d'origen Empordà, oli Empordà que unifica Mas Auró, Espolla, el celler cooperatiu Espolla, Empordàlia i Illa. Són, doncs, naturalment, doncs, cooperatives, empreses doncs, que elaboren doncs, aquest oli d'unes grans particularitats, grans característiques i molt apreciat, sens dubte, doncs, ens ho deia el Simó, doncs, en el sector també gastronòmic, no? Hi ha molts restauradors, naturalment, en aquesta zona doncs, que utilitzen els vostres olis. Ja per acabar, Simó, estem a les acaballes d'aquest any 2022. Ha estat un any atípic des d'un punt de vista absolutament meteorològic. Què li demanes en el 2023? Què espereu d'aquest 2023?
Mira, sobretot demanaria, a part de salut, que és el principal, una climatologia més o menys normal, una pluviometria que és la que estem habituada i sense excessos de temperatures a la tardor, a l'estiu. Però, bueno, és molt difícil perquè el clima va canviant i també ens hem d'adaptar una mica doncs, a el que hi ha, no? No tenim més remei.
Home, les previsions, lamentablement, és que es mantinguin aquestes sequeres, no? Però, bueno, veurem, a veure si dona un tomb i, com a mínim, es torna a la normalitat, no? A la normalitat meteorològica. En fi, amics, doncs recordeu, el proper cap de setmana, el 3 de desembre, la presentació de l'oli nou a Figueres. Si esteu per aquesta zona, si teniu previst anar-hi, doncs, home, doncs feu una ullada en aquesta presentació de l'oli nou. Allà hi ha molts esforços de totes aquestes empreses cooperatives adscrites en aquesta denominació d'origen, en aquest Consell Regulador Oli Empordà. Recordeu, a Figueres, a la plaça Catalunya, el proper dia 3 de desembre, i el 10 de desembre, en aquest cas, a la ciutat de Girona, a la plaça de Lleó, més o menys a partir de les 9 del punt del matí i fins que, tal com ens deia el Simó, doncs, que finalitzi el mercat. Simó Casanovas, com sempre ha estat un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Gràcies i que tinguis bon cap de setmana. Nosaltres fem una petita pausa. I tot seguit, per cert, avui us volem parlar també d'un element molt podríem dir, resolutiu en aquestes festes de Nadal, les croquetes, no? Direu, home, doncs què té d'especial? Doncs no us perdeu la propera entrevista, perquè us parlarem d'uns artesans de les croquetes que fan 1.001 sabors. Tornem tot seguit. Did you know?
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Psst.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Bueno, pues retomamos nuestra marcha informativa después de esta pausa para la publicidad. Y tal y como os decíamos hace unos instantes, os avanzábamos que íbamos a hablar de un producto realmente muy resolutivo, hombre, durante todo el año, yo creo, ¿no? Pero sí que es cierto que en estas próximas fiestas de Navidad, quien más, quien menos tiene compromisos familiares, de amigos, en casa, y uno se rompe a veces la cabeza con qué es lo que les va a ofrecer el menú, ¿no? Las características de ese menú, las particularidades, los entremeses, los aperitivos. Bueno, hoy os queremos hablar de croquetas, ¿no? Croquetas, pero escrito con mayúsculas, porque os queremos presentar el trabajo de una familia, yo diría, de artesanos que elaboran croquetas, pero muy particulares. Realmente muchísimas variedades, muchísimos sabores y además con la particularidad que se pueden hacer los pedidos a través de la página web, ya que ellos están en la provincia de Badajoz. Hoy hablamos de la empresa Croquetas de Fer. Y lo hacemos con su gerente, Alonso Paredes. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Alonso.
Igual, igual.
Bueno, vamos a hablar de croquetas, pero si te parece, antes cuéntanos, porque vosotros, el entorno familiar, venís de lejos ya, os dedicabais al sector de la restauración, ¿no?
Pues sí, nosotros empezamos en el año 2000-2001. Empezamos con el tema de la restauración en diferentes secciones,
¿sí?
Y bueno, a partir del año 2015-2016, pues nada, pues nos trasladamos las intenciones gastronómicas de un restaurante a hacer un obrador de croquetas, porque las croquetas que hacíamos para el restaurante, para nuestra carta, pues gustaban muchísimo y nos las solicitaban con mucha frecuencia y en cualquier evento que querían los clientes organizar, y nada, pues intentamos pues transformar lo que entonces era un restaurante de tierra de barro, lo transformamos en las croquetas de Fer.
Uh-huh. Bueno, no sé cómo era el restaurante, pero desde luego las croquetas de Fer tienen un aspecto espectacular. Lo digo porque estoy viendo ahora mismo vuestra página web, lascroquetasdefer.com, página web a través de la cual también los oyentes pueden hacer los pedidos. Porque este es el mecanismo, ¿no? Vosotros tenéis un obrador en el que tu esposa, Fernanda, es la creativa, ¿no?, de esas croquetas.
Pues sí, ella era la cocinera entonces. Nosotros anteriormente no pertenecíamos al mundo este, llegamos a la hostelería casi de rebote, y bueno, ella se especializó en la cocina y demás, y las croquetas eran pues eso, algo que ella descubrió con sus pruebas, con sus cosas, con sus mezclas, y nada, pues empezó a hacer croquetas, primero una, luego dos, luego tres variedades, luego ya pusimos una pequeña cartita de croquetas. Teníamos 8 o 10 y bueno, y empezaron los comercios del pueblo, las tienditas pequeñas empezaron a interesarse. Oye, tráeme nada, que me las han pedido, ¿qué tal? Bueno, pues las llevamos y bueno, y luego ya en el pueblo, luego ya en la ciudad de Mérida, en Almendralejo, en Badajoz, empezamos a recibir peticiones hasta que ya nos planteamos, pues bueno, dejar la hostelería y transformar el edificio en un obrador de croquetas, en una pequeña fábrica. Y ahí está, bueno, ya quedan los espacios del restaurante, pero ya transformados en un obrador.
Uh-huh. Un obrador en el que ahora mismo, en esta evolución, se hacen más o menos unas 40 variedades de croquetas diferentes.
Pues sí, tenemos 40 variedades, sí. Tenemos, bueno, empezamos a hacer croquetas y según se nos van ocurriendo Las primeras que hicimos las hicimos partiendo de nuestros platos que teníamos. Eran tapas que teníamos. Por ejemplo, una de las primeras fue cabrales con nueces, porque teníamos una tapita que era queso con nueces. Otra era rulo de cabra con cebolla caramelizada. Bueno, y empezamos así, a jamón ibérico, lógicamente, porque estábamos en el sitio.
Hombre, solo faltaría, ¿no? Estando donde estáis, en Badajoz.
Efectivamente. Y entonces, pues nada, fuimos ahí ampliando un poco. Siempre es verdad que cogemos productos de la tierra. Trabajamos con quesos de torta del Casar, que es de la tierra, pues es bastante conocido a nivel nacional. Torta de la Serena. Y luego, bueno, pues morcilla de Guadalupe. Y entonces intentamos coger platos típicos, porque nosotros en principio lo que pensábamos es que no íbamos a salir con nuestras croquetas, con nuestras humildes croquetas, no íbamos a salir de nuestro entorno, ¿no? Lo que pasa es que ya empezamos y ya tenemos, pues, ya, en fin, setas con trufa de Teruel y, en fin, cecina de León, pulpo gallego, empezamos ya. Vamos cogiendo todos los platos que se nos van ocurriendo. Uh-huh. Y pues hacemos nuestra croqueta, le añadimos nuestra bechamel, el producto bien tratado, de origen, de buena calidad, y es verdad que nos salen unas croquetas, yo no digo que sean muy buenas, simplemente que a las personas que lo prueban les gusta y nos siguen comprando.
Bueno, lo dicen los clientes, que es más importante.
Claro.
Bueno, tienen croquetas de carne, de pescado, de marisco, de embutidos, de verduras, de hongos, de quesos, nos lo decía hace unos instantes Alonso, dulces, croquetas de extremeñas, en fin, 40 variedades, solo digo eso, ¿no? Yo invitaría a los oyentes a que entren en esa página web, lascroquetasdefer.com, y aquí tenéis esas variedades con naturalmente fotografías. Y cuéntanos, Alonso, porque el procedimiento, vosotros enviáis esas croquetas y nos llegan directamente a casa, absolutamente congeladas, manteniendo, y esto lo tenéis muy serio, claro, esa cadena de frío, ¿eh?
Cadena de frío, sí. Bueno, nuestros clientes, nosotros tenemos tres tipos de clientes. Tenemos el cliente de la tienda, donde nosotros le damos nuestras croquetas y el tendero las vende. Tenemos nuestros clientes, la mayor parte, de restaurantes, bares y catering y demás, y hoteles y demás. Y luego tenemos nuestros clientes que compran a través... Bueno, lógicamente aquí tenemos una tienda y nos compran directamente a nosotros también, o de la página web, donde tenemos una venta online, vienen nuestras croquetas y a partir de ahí se va mirando las variedades que hay, vas picando, ahí tenemos dos tamaños, un tamaño de 400 gramos, 12 unidades, y un tamaño de kilo, y bueno, van apareciendo los precios. Lógicamente, para salvar un poco el tema del transporte, porque el transporte, como dijiste antes, es una logística de congelación a nivel nacional, es una empresa reconocida, y nos la recogen en congeladas, y la cadena del frío, vamos, al ser una empresa reconocida, pues no pierden nunca y llegan a casa totalmente congeladas. O sea, bueno, es una cadena perfecta y después ya le digo, pues podría también, simplemente hay una pequeña variedad para salvar, una pequeña información, y es que para salvar el precio de los transportes y tal, pues hay un mínimo de pedido, que son 80 euros. Uh-huh. Porque si no llega a 80 euros de gasto, pues el programa no te deja comprar hasta que no se pasa de 80 euros.
Bueno, uno se lo puede dividir con
sí,
quien quiera, ¿no?
En fin. Claro, es lo que hace mucha gente. Ponen una dirección, se juntan familiares o amigos, hacen el pedido. Como las bolsitas generalmente lo que piden los clientes son de 400 gramos, de 12 unidades, pues generalmente entre la familia, los primos, los cuñados, la familia, los amigotes, pues eso, las piden tres bolsitas cada uno, en el kilo, en la bolsa más o menos 80 euros vienen a ser 10, 11, 12 bolsitas. Que, bueno, que tampoco es tanto para guardar en el frigorífico tres o cuatro bolsitas, no es mucho inconveniente.
Sin duda. Bueno, y además, seamos realistas, ¿no? Las croquetas es un elemento absolutamente resolutivo, ¿no? En cualquier momento apetece una buena croqueta, ¿no?
Sí, a ver, la croqueta es una cosa que todo el mundo le damos, tiene un preciado valor familiar, porque todo el mundo habla de las croquetas de su madre o de las croquetas de su abuela.
Sí, sí.
Como que siempre la hemos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente cuando sale o cuando quiere consumir una croqueta que esté por lo menos igual que la que hacía su madre o su abuela en casa. Entonces, yo cuando doy muchas veces la croqueta digo, bueno, hay una croqueta, seguramente está casi como las de tu madre, como las de tu abuela. Porque y lo que intentamos es eso, que estén buenas. Uh-huh. Para estar buenas, pues tienes que tener productos buenos y una elaboración buena y artesanal y hacerla a mano. Y no utilizar saborizantes ni utilizar aditivos ninguno, y eso es lo que le da la categoría a una buena croqueta. Y nosotros yo creo que tenemos una buena croqueta.
Seguro, seguro que sí. Bueno, a partir de ahora se hablará no de las croquetas de la abuela, sino de las croquetas de Fer, ¿eh?
Ahí está, vale.
Ahí eso es lo que se tiene que hacer.
Y vamos a los sabores de la abuela, sí.
Exacto. Bueno, decíamos que es un elemento muy resolutivo, y más en estas fechas de Navidad que se acercan, porque, en fin, como aperitivo, en fin, en cualquier momento de cualquier momento de la comida, de la cena, pues es bueno pues un plato de croquetas. Dejarme que también os explique que el próximo 30 de noviembre os entregan el premio al mejor autónomo del año, ¿no?, de aquí de la provincia de Badajoz.
Pues sí, nos entregan el... Nosotros no, vamos, nos conocíamos por completo y nos avisaron el otro día que, bueno, que teníamos que asistir a una reunión donde se nos iba a reconocer y tal, y nos han dado el primer premio, bueno, la mención especial al mejor autónomo en plan de empresas de la provincia de Badajoz. Tendremos un evento en Badajoz capital y con el periódico Extremadura, que es el que lo patrocina, y una serie de autoridades y una serie de organismos. Y nos han dado, sí, el día 30 iremos a recogerlo y allí estaremos con muchísima ilusión y mucho agradecimiento a una labor que parece que nunca pensamos que hacer una croqueta supusiese que nos iban a dar un premio a nivel provincial de esta categoría, ¿no?
Pero, bueno, pues oye, es el reconocimiento a algo bien hecho, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? En fin, y el reconocimiento a los autónomos, ¿eh? Que también eso es fundamental, porque, bueno, yo diría que son vitales, más que vitales, en la economía nacional. Bueno, dejarme que también os comunique un teléfono a través del cual también podéis hacer los pedidos o cualquier pregunta, consulta que se os ocurra. Podéis dirigiros al 605-67-9234, es un teléfono que consta también en la página web. Repetimos, 605-67-9234, y si lo queréis hacer directamente a través de la web, repetimos, lascroquetasdefer.com. Bueno, pues hoy queríamos hablar de este elemento gastronómico absolutamente tradicional en nuestra, en fin, manera de ver y de entender la gastronomía. Por cierto, el 16 de enero es el Día Mundial de la Croqueta, ¿eh? Podríamos decir es un poco vuestro segundo cumpleaños, ¿eh, Alonso?
Sí, precisamente el mío también.
¿El 16 de enero?
Vamos.
Bueno, oye.
El 16 de enero también cumplo años.
Pues, en fin, esa unión sí. Seguro que es imparable, ¿eh? Alonso Paredes, un placer saludarte. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Y enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento al premio Mejor Autónomo del Año de la provincia de Badajoz. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Gracias. Hacemos una pausa. Repetimos, esa página web, lascroquetasdefer.com. Echarles un vistazo. Os aseguro, si abrís la página web, compráis croquetas, porque con la pinta que tienen no os vais a poder resistir. Hacemos una pausa. Afrontamos ya la recta final de esta edición de Trotamundos.
Trotamundos.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Per tot on mi veig el sol que brilla. No me sent que plou aquí dins el meu cor. Just
Vinga, doncs estem ja a la darrera part d'aquesta edició de programa de Trotamundos. Avui, per cert, ja darrer dissabte del mes de novembre, tanquem ja aquest mes previ a les festes de Nadal, no? Previ en el mes, millor dit, de Nadal, aquest darrer dissabte de novembre, que us dèiem en l'inici del programa, avui estem fent comparatives, no? A la primera part del programa estàvem per la zona de Galícia, parlant d'uns embotits fantàstics de petits artesans que representa un establiment. Doncs avui també, de Galícia, fixeu-vos si ens allunyem, anem cap a les Illes Balears, perquè precisament és una mica la filosofia que té el Xavier Batalla, és el responsable de Ses Illes Kilòmetre Zero. És una plataforma, és una plana web a través de la qual doncs, un pot aconseguir aquells embotits tan i tan tradicionals de les Illes Balears que tenen tant valor, aquells petits llocs on es fan verdaderes meravelles gastronòmiques. Avui en parlarem. En uns instants saludem en el Xavi Batalla, però abans anem a fer una ullada en aquesta tradició del petit artesà que ens porta el nostre company Joan Pallarès. Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir d'aquests petits artesans que, per cert, a les Balears n'hi ha molts?
Sí, mira, i avui en dia menjar embotit doncs és molt senzill, només cal passar per la botiga, triar allò que ens agrada i menjar-nos-els. Però, esclar, no és el mateix, passa com a la fruita, com en qualsevol altra cosa. Quan, per exemple, tu tens unes maduixes i les tens al jardinet de casa o bé amb un petit test al balcó i resulta que les fas i les conregues tu, segur que quan les menges empreues més el seu valor i bé, les trobaràs segurament molt, molt millor, no? Doncs, bueno, per sort encara ens queden amb el tema d'embotits, petites poblacions, en què doncs, ja encara fan la matança del porc a casa, encara es mata el porc, la mocadera fa les botifarres, d'una manera que passa de pares a fills, i que la seva producció doncs, sempre té un escreix que es pot vendre i que, en fi, que es pot comercialitzar cap a les ciutats. Doncs bé, doncs, per aconseguir aquestes delícies és com ho tenim de fer. Recordem que a casa de petits, per exemple, tots ens han parlat de la matança o l'han vista, alguns l'han vista, els altres ens l'ha explicat el pare o la mare, o bé, per exemple, alguns l'avi o l'avi ens explicava que quan mataven el porc, i bé, concretament allò era embotit fet a casa, embotit artesanal. I bé, això passa una mica com els medicaments, que hi ha la marca i després hi ha els genèrics, doncs en l'embotit passa el mateix. Hi ha aquelles sobrassades, aquell embotit fet a casa, que, en fi, és completament diferent després de sabor amb aquest que es fa en gran conjunt, aquest que es fa industrialment i que no té res a veure i que quan el provem diem, caramba, jo hi estan menjant, no sé, per exemple, uns botifarrons o hi estan menjant un tal embotit, un fuet determinat, resulta que, escolta, això no s'assembla res a l'últim jo cada dia. Sembla un ou o una castanya.
I tant, i tant. Quanta raó tens, I sobretot en el tema de la sobrassada, això passa molt,
I la sobrassada passa moltíssim.
Exacte, exactament. Xavier Batalla, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs d'acord amb nosaltres?
Sí, sí, sí. Una cosa, o sigui, trobar bon embotit també és una gran troballa. Per sort, com comentava en Joan Pallarès, encara aguanta molt la tradició de fer-ne a casa, no? I encara se segueixen fent autèntiques meravelles.
Mm-hmm. Tu ets un apassionat precisament d'això, no? Tu coneixes molt bé les Illes Balears, Xavier, i precisament sí. Doncs, és una mica l'objectiu, no? Trobar doncs, aquests petits artesans i representar doncs, aquests esforços, aquesta il·lusió que fan aquests productes a la teva plana web, no?
Sí, sí, sí. Jo després de molt temps de conèixer gent, doncs vaig fer una pensada, vaig fer un cop de cap, i perquè veia que hi havia una infinitat de productes que a Catalunya no els coneixem. I en canvi tenim present o considerem que les coses que venen de les illes tenen molt bona reputació, no? Llavors hi ha dos o tres productes estrella, com poden ser l'ensaïmada o la sobrassada, però la resta, a mi m'ha sorprès, em va sorprendre veure que Catalunya no es coneixia, no? Llavors això em va fer decidir, perquè jo tastava, no sé, un botifarró, un camallot, una vària, i dius, ostres, això és boníssim, enganxa perfectament amb la nostra gastronomia, i en canvi és que pràcticament no ho coneix ningú.
És evident, eh? Ara que estem a les portes de Nadal, dic això perquè a l'inici del nostre programa parlàvem, bueno, doncs, també d'embotits de Galícia, no? Aquesta morrinya que hi ha dels gallecs. En aquest cas, doncs, a les Illes Balears també passa molt. Els que tenim, doncs, sang de les Illes Balears ens passa, i també la gent, doncs, que va allà a les Balears per vacances i que es fa, doncs, amb aquesta cultura gastronòmica de les Illes, no? Ara potser per Nadal, doncs, un li ve més de gust, no? Dir, caram, doncs, demanem, doncs, unes sobrassades, doncs, uns botifarrons, un camallot, una mica per recordar, doncs, aquests sabors, no, Xavier?
Sí, sí, o sigui, ara que vindrà una època on seran molts àpats, no?, i se fan molts pica-piques o molts vermuts, doncs fer-ho amb aquesta mena de... amb aquest embotit, doncs li introdueixes una variant nova que sorprèn per bé. La veritat és que ja sigui amb cuinat o bé amb un pa amb tomàquet pur i simple, no?, un simple pa amb tomàquet,
sí,
doncs és una sorpresa molt agradable, sobretot per la gent que no ho ha tastat mai, no?
Escolta, jo l'altre dia vaig fer unes torradetes de sobrassada amb una mica de mel al forn. Això és una cosa espectacular, eh?
Sí, o per exemple, amb melmelada d'albercoc, no?
Sí.
També es fa molt unes coques que s'han amb sobrassada i melmelada d'albercoc, o bé, com has fet tu, però en comptes de posar-hi mel, posar-hi la melmelada, no?
Uh-huh.
Realment és una descoberta.
Sí. Joan, són pecats que de tant en tant s'han de fer, no?, aquests amb els embotits.
Jo crec que sí, són pecats venials. I a més, t'adones que no té res que veure el que t'estan... el que estàs menjant cada dia, el que acostumes a menjar, em resulta amb aquestes exquisiteses que, en fi, la gent diu que, per exemple, de comprar un panellet, no? Diu, no, comprar un panellet perquè van molt cars, comprar un d'això... Escolta, però l'embotit, amb coses d'aquestes, també ens podem donar el gust de menjar qualitat, en fi, molt diferent al que menges amb un entrepà quan estàs esmorzant al matí.
Sens dubte. Sesilleskilòmetre0.com, eh? Sesilleskm0.com, aquesta és la plana web que espero que visiteu. De veritat, val la pena. Veureu aquí la tradició de les Balears, doncs, traduïda, doncs, en aquesta plana web, que el mecanisme és molt senzill. Xavier, un fa la seva comanda i en 24-48 hores ho tenim a més, amb aquesta comoditat que representa, no?
Sí, sí. És a dir, si es fa en divendres o dijous, potser no, però si es fa començament de setmana, sí, molt ràpidament es pot tenir a casa sense haver hagut de fer cues a l'aeroport i tens... És molt còmode. O sigui, jo mateix, que vaig sovint a Mallorca, per exemple,
sí,
doncs jo mateix m'ho faig venir per mi, també.
Uh-huh.
I la veritat és que és còmode i és molt ràpid. Uh-huh. Curiosament, és molt ràpid.
Repetim aquesta plana web, eh? sesilleskm0.com, sesilleskilòmetre0.com. Aquí trobareu, doncs, aquest panorama gastronòmic de les Illes Balears. Quin seria l'embotit més desconegut? Tu que calibres i tens més contacte amb clients, Xavier.
Doncs jo diria que tant la varia i el camallot són molt desconeguts. El botifarró no tant, però tampoc es coneix. O sigui, ha de ser algú que hi va molt sovint a Mallorca o, bueno, a les Illes, però quan més enllà del botifarró sembla que, no, que ja no hi ha més pistes per poder endrapar, no? I fins i tot m'he trobat gent que sí que hi va sovint, o sigui, a l'estiu, que passa els estius, hi ha gent molta gent que va a Menorca, però també n'hi ha molts que van a Mallorca, i que a la varia no el coneixen. I quan els ensenyes, pues es queden sorpresos, perquè no... és veritat que és un tipus de producte que potser nosaltres, quan anem allà i anem a una... O sigui, no anem a comprar embotit, eh? Anem a comprar altres coses, o souvenirs, o d'això, o quan anem a comprar embotit, no és del que ens hi mirem. No sé per què, eh? Però uh-huh. Em sobta molt aquesta ignorància.
descobrir doncs, aquests artesans a les Balears, i si els voleu descobrir des de casa vostra, còmodament sentats, ja sabeu, sesilleskilometrezero.com. Sobrassades, llangonisses, botifarrons, camallots, en fi, una mica de tot, aquest és el panorama, i sobretot la proposta gastronòmica que ens arriba directament des d'aquest petit artesà de les Illes Balears. Xavier Batalla, com sempre ha estat un plaer xerrar amb tu, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies, bon cap de setmana. Joan Pallarès, company, el mateix et dic, la propera setmana, més protagonistes.
Bon cap de setmana.
Digue'm per què mai... Ai, ai, ai.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Doncs quasi que és la 1:00 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a tots per la vostra atenció i companyia. I tornem el proper dissabte a partir de les 11 en aquesta mateixa sintonia de Ràdio Estel Catalunya, sintonia que ara mateix us actualitza amb els serveis informatius. Res més, bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal.